Miquel Iceta, Gonzalo Bernal, Jaume Barberà, Vicenç Sánchez, Jordi Barbeta, i la Coca-Cola Zero, que no falla. Senyor Iceta, molt bon dia.
Molt bon dia.
Estàvem parlant, estava escoltant aquí de les declaracions que ha fet fa uns moments Artur Mas a Catalunya Ràdio, on, escolta, fem una cosa, Nieto, perquè els pugui tornar a escoltar, si és que no l'has escoltat el senyor Iceta, el que ha dit és el tall número 2, crec que és el que hem tirat primer, per entendre, el que hem tirat primer, sobre unes hipotètiques eleccions plebiscitàries el 2016, escolti.
La consulta es farà dintre del marc de la legalitat, per tant, dintre del marc de les lleis. Si podem, i això és el que estem intentant, de manera acordada i pactada i convinguda amb les institucions de l'Estat, i concretament amb el govern espanyol. Ara bé, si el govern espanyol es nega en rodó a acceptar qualsevol via política de pacte i s'empara en la suposada legalitat perquè la legalitat sigui un fre contra la voluntat popular, doncs aleshores sempre tindrem un marc legal final. Aquest sempre hi serà, que serà legal. Seran unes eleccions que jo no és l'escenari que m'agradaria arribar-hi.
De seguida el Jaume Barberà, un moment, Jaume, però vull sentir el senyor Miquel Iceta, que no opina d'això que acaba d'escoltar.
Bueno, em sembla raonable en boca del president. Jo el que passa és que tinc una dificultat amb el concepte d'eleccions plebiscitàries, no? Perquè les eleccions són per formar parlaments i per formar governs. Suposo que s'entén que plebiscitàries vol dir que els partits han dit si estan a favor o no de la independència. No sé si aquí també es vol dir que tots els partits favorables a la independència formarien una única candidatura. En fi, no, em costa, perquè quan demano exemples ningú me'n sap dir massa, no? Això, eleccions plebiscitàries, no. Vaja, aquí tinc una certa dificultat, però és lògic, i jo crec que, aviam, no voldria ser malinterpretat, és una bona notícia. A mi, sempre que un polític diu, escolti, jo respectaré les lleis i ho faré tot d'acord amb les lleis, i si no vull, i si no em deixen canviar les lleis que vull, doncs anirem a unes eleccions, doncs em sembla molt bé. O sigui, a mi les vies que realment, per dir-ho així, em fan por, em fan basarda i crec que són font de problemes, són quan algú diu, bueno, amb la llei o sense, això sempre em fa patir, però que algú busqui els camins, diríem, a través de la llei i de les institucions que permetin avançar cap al seu objectiu polític, em sembla raonable. Ara, el 2016 és com molt lluny, no?
Però això és el que estàvem debatent ara.
Jo crec que, a més, s'ha anat creant una sensació creixent de molt bones voluntats de que aquí hi ha de passar alguna cosa l'any que ve. Si no passa alguna cosa l'any que ve, jo crec que hi haurà un nivell de frustració col·lectiva que, bueno, potser per això el president, jo ja començo a escoltar alguna veu, no? Es va escoltar l'Institut d'Estudis Catalans, també en Carles Viver, i ara el president, vull dir que no és la primera vegada que algú ja parla del 2016 com un horitzó.
I Marta Rovira d'Esquerra Republicana, abans d'ahir, crec.
Ja, pues, vaja, pues, més a mi favor. Diríem, més veus que diuen que potser el 2014, en fi, passaran coses segur, però no serà l'any que tot ho resoldrà o que tot ho embolicarà.
I en Barberà, que deixa d'avançar la paraula a la boca.
Bé, el que diré a partir del que havies dit tu abans, home, és que els del PP i tal, no, el Mariano Rajoy fa la seva cosa, aquesta cosa que ens fa tanta gràcia, diem els gallecs i tal. Home, posa't en el lloc del Mariano Rajoy. Tu tens tot a teu favor, absolutament tot. Saps que Catalunya es caracteritza per la seva desunió, sobretot entre les seves forces polítiques. I entre els ciutadans n'agafes tres i segurament que trobaràs moltes diferències. El temps, de moment, a més tu tens tots els aparells de l'Estat per anar actuant, els Mortadelo i Filemón, i no em refereixo ara concretament a la Camarga, sinó els Mortadelo i Filemón, CNI i companyies, Estàs actuant. Aleshores, van passant els temps. Tu no pots fer la consulta legalment, com deia abans el senyor Iceta. No la pots fer. Sí, pots fer el que vulguis. Pots utilitzar el cens de la Seguretat Social. Però a mesura que tu t'apartes del cens electoral, i vostè, senyor Iceta, suposo que em donarà la raó, vas perdent punts de credibilitat democràtica. Això queda claríssim. Podem anar baixant, però cada vegada perdem credibilitat democràtica. Per tant, tu dius, bé, a veure què farem. Estan desunits, van rebre una forta patacada Convergència i Unió en les darreres eleccions, no s'acaben de posar del tot d'acord, va passant el temps, mirarem a veure què fem, ara el president Artur Mas comença a veure la llum, diuen, llum a final del túnel, no se sap la llargada del túnel, però diuen que sí, que es comença a veure llum. Bé, ara surt el president Mas i diu, jo, escolta, si no es pot fer la consulta, doncs ho faré el 2016, i això juga a favor del senyor Mariano Rajoy. Per què? Imaginem-nos que anem cap aquí. I Mariano Rajoy, quan són les eleccions a l'Estat? El 2015? Mariano Rajoy fa les seves eleccions, veurem els resultats que hi ha, qui governa Espanya, perquè això és una altra qüestió, però abans de tot això, ell surt amb una proposta d'un nou sistema de finançament que s'ha de començar a discutir, em sembla que aquest any o a principis de l'any que ve, o ja s'hauria d'haver començat a discutir.
En teoria hauria d'entrar en vigor el 1 de gener.
En teoria hauria d'entrar en vigor el 1 de gener del 2014.
En què Catalunya, ara sí, millora substancialment el seu finançament. Si ens acollim allò que va dir el president Artur Mas, que qualsevol proposta de Madrid se sotmetria a consulta, s'ha sotmès a consulta que hi ha aquesta millora del sistema de finançament i es fa una consulta si el poble de Catalunya accepta aquest sistema de finançament. Això, si ens atenim a les paraules del president Artur Mas, qualsevol pacte que vingui de Madrid serà sotmès a consulta.
Però la revisió del sistema de finançament... Vaja, jo no sé si ell estava pensant en una consulta per la revisió del sistema de finançament. A mi no m'ho va semblar, però en fi, no.
Escolta, Jaume, entre el Jordi Barbeta, el Vicenç Sanchís i tu, els independentistes de base, sortiran amb una depressió després d'escoltar-vos.
Perdona.
Perquè, escolta, la independència, que els que jo conec d'independentistes de base la veuen passat demà, ha de donar el suport als Estats Units.
Hi haurà
un pacte de finançament.
Calma.
Un altre tipus de consulta.
Escolta,
me'n vaig al llit a dormir de la depressió.
Però vostè quan diu això, què es pensa que està enganyant?
No,
és que clar, està explicant-nos això, està explicant-nos això com dient, ui, però primera, vostè tot això... Senyor Bernardo, vostè tot això, ja ho sap. Bé, a vostè tot això no li agrada.
La gent que vol d'alguna manera viure més plenament en català o independent econòmicament, no pensa.
Ja que nosaltres no intentem manipular aquella gent, vostè tampoc ho faça. I no diga el que pensen.
Avui ni mai.
Ni ho diga ni el que pensin ni el que deixen de pensar, perquè són bastant llestos. I ara amb vostè no diuen estar molt content.
Escolta,
el
president de l'Institut d'Estudis Catalans...
Barbeta, un segon. Ara vas tu, un segon.
Jo, senzillament, he fet una anàlisi. Tu saps positivament que jo demà voldria votar. I saps positivament que el meu vot és sí. D'acord?
Jo també vull votar demà.
Jo, senzillament, he fet una anàlisi que pot estar totalment equivocada. Però que aquí hi ha al damunt de la taula una estratègia política seguida pel govern de Madrid que tots hem qualificat de desastrosa, etcètera, però que... Escolta, potser aquesta gent, en un moment determinat, fan una proposta...
I hi haurà l'oferta.
Vull escoltar Miquel Iceta, endavant.
Jo crec que és desastrosa. Si és aquesta, és desastrosa. És desastrosa per lo que hauria de ser, en teoria, l'interès del govern d'Espanya, que seria mantenir la unitat d'Espanya. O sigui, jo crec que en aquests moments el tancament a qualsevol consulta, qualsevol proposta, qualsevol perspectiva de negociació és objectivament fer un favor als sectors que a Catalunya diuen amb Espanya no hi ha res a fer.
Però el PSOE ha practicat la mateixa política. El PSOE tampoc està d'acord amb la consulta.
No, però el PSOE com a mínim està dient que jo estaria disposat a fer una reforma constitucional i parlem-ne.
Sí, però Miquel, és estratègia marianista. Deixem passar el temps.
Ja, però el que passa és que jo crec que a vegades en política, a vegades el temps, deixar passar el temps ajuda. Però molt sovint no, eh? En la meva experiència, que comença a ser ja una mica llarga, en general no. Els problemes tendeixen a podrir-se i es fan més difícils de resoldre. I permeteu-me una petita autopromoció, però jo avui publico en un diari un articlet petit sobre la resposta de Rajoy, i jo dic, escolteu, la resposta de Rajoy, des del meu punt de vista, només pot ser una. Vine i parlem-ne. O sigui, no m'imagino ni una no resposta, ni una resposta que digui no, no i no. Perquè, entre altres coses, crec que és molt dolenta i és que, a més, jugaria a favor dels que diuen, escolti, això no té remei, ens hem de separar i punt.
Però és que...
I com crec que suposo que per molt marianista que sigui i molt domini dels temps que es vulgui, ell també ho veu. I si no ho veu, doncs el dia 12 ho veurà més clar que...
Però, senyor Iceta, aquí hi ha una cosa... A mi de vegades em sorprèn una cosa quan algú s'expressa com vostè. Diu, a favor, estan donant la raó als independentistes. Però no era una cosa. No estan donant la raó als independentistes. Els independentistes diuen això perquè és el que passa. Si és justament al revés. És a dir, vostè diu, si Mariano Rajoy fa això, està donant la raó als que diuen que en Espanya no hi ha res a fer. No. Si els que diuen que en Espanya no hi ha res a fer, no és perquè diguen que en Espanya no hi ha res a fer, és perquè han constatat, i vostè també ho pot constatar, durant tota la seva llarguíssima experiència, i és que Espanya, encara que mana el partit de referència del PSC, que és el PSOE, o encara que mana el PP, respecte a Catalunya, les coses són o dificilíssimes o impossibles. No, però hi ha una gent com creu... vostè, i el PSC també, l'actual línia majoritària, que pensen que és possible no sé què. I hi ha moltíssima gent a Catalunya que pensen que no és possible res. Però no perquè vulguin així, sinó perquè ho han constatat.
No, jo sóc dels que pensa que Catalunya està avui millor que el 1714 i que el 1970. Per tant, vull dir que jo ja sé que hi ha gent que diu que hem viscut 30 anys sense llibertat i sense democràcia i que ara la recuperarem. Jo no sóc d'aquests i demano un cert respecte pels que pensem així. Llavors jo el que dic és, tens raó, hi ha gent que pensa que no hi ha res a fer, no pel que faci el Mariano ara, sinó pel que ha anat passant al llarg de molt de temps. Si estàs dient això...
Però no és que Mariano Rajoy dona la raó, és que ells diuen el que diuen perquè miren el que fa Mariano Rajoy i el que fa el senyor Rubalcaba.
Perquè ens puguem posar d'acord, els hi dona més raons o els hi confirma les raons que tenen. És igual. Sí, el que t'estic dient és que en aquests moments, qualsevol persona mínimament sensata i que vegi que hi ha un problema que no el vulgui negar, veu que a Catalunya o se li dona una sortida, una satisfacció, una possibilitat d'un nou acord, o la perspectiva de la deriva i el trencament és inevitable. Jo només dic això. I llavors, com jo no m'agrada menystenir els adversaris, i en aquest cas m'estava referint al president Rajoy, jo crec que tard o d'hora és molt probable que s'obri aquesta perspectiva. Només dic això. I m'atreveixo a dir, hi ha molta gent a Convergència, i no vull posar noms perquè potser faria un error, que aquesta perspectiva tampoc no la descarten.
Home, el Duran prepara de dir, feu una proposta. Rajoy, fes una proposta.
Per mi.
El president Pujol, aquest estiu, aquest mes d'agost, a La Vanguardia va fer un article dient, escolta'm, quina proposta ens fan a Espanya, diguem-ne, perquè no hem de marxar.
I
això ho diu el Pujol, però també ho ha escrit el Zarzalejos.
Sí, perdoneu una altra cosa, sí. Perquè de la intervenció d'en Jaume Barberà i el que deia el Gonzalo, jo crec que també podia sortir una cosa. Jo crec que hi ha molta gent independentista, molta gent de la que es manifestarà el dia de la Diada, que efectivament no només té pressa, que això, en fi, cadascú té la pressa que té pels temes que els té, sinó que, a més, té una expectativa molt gran sobre el 2014. Ara també hi ha gent que sap que els processos polítics d'aquesta envergadura doncs, necessiten més temps. Sí. Jo el que crec, el que espero de tots nosaltres, no només en aquesta tertúlia, sinó en general, és que tothom li donem els arguments i la informació per un procés polític, diríem, molt complex. Jo no vull la independència, però si la volgués, m'agradaria que la gent sapigués exactament quin pas hi dona, quins són els obstacles, quins són els processos, quines són les necessitats d'unitat, de complicitat, etc, per no generar frustracions. Jo ho dic perquè em vaig anar a Manresa a explicar el federalisme, i va venir poqueta gent, per cert, i no hi havia gaire. Eren 30...
És que a aquestes alçades ja, això, senyor...
No, però jo crec que va triar malament el dia.
Segurament devia ser això.
I llavors va arribar, va venir un senyor relativament gran, que després van fer un col·loqui, no? I aquest senyor, de cop i volta, em va dir, no cito literalment, però ho entendreu ràpid, va dir, escolti, tot això que vostè ha dit està molt bé, a mi m'agrada molt, això és un ideal, però em va dir, jo sóc una persona molt gran, i jo tot això voldria veure en vida, i em fa l'efecte que amb la independència ho tindrem abans. Bueno, aquell senyor ho deia no perquè l'hagués enviat ningú, sí, no perquè fos un agent de no sé qui, no, era un senyor que realment la seva expectativa i la seva era aquesta, no? Sí, sí. Llavors, clar, jo tampoc vaig voler decebre en el sentit de dir, escolti'm, no, però sí que li vaig dir, home, també la independència tindrà els seus temps i les seves dificultats, i jo crec que precisament els independentistes haurien, i la gent que més els representa o que els pot prendre com a referència, també explicar tot això, perquè jo sempre ho dic, si imaginem-nos que el referèndum fos demà, que fos acordat, que estigués tothom d'acord i el govern d'Espanya també, i que surt que sí, probablement el procés de separació seria de 5, 6, 7 anys.
I tant.
Sent demà i havent-se fet tot d'acord.
Però escolta, Miquel...
Però vull dir-te que això és molt important.
Has escoltat dir això? Ha rebut Esquerra Republicana o Convergència? Això de que el procés serà tan llarg, que hi haurà tantes dificultats...
No l'apretis, en privat... a gent fins i tot d'Esquerra.
Ah, sí? En privat, sí?
Perdona.
El que diuen en privat respecte al que diuen en públic...
I m'he trobat amb gent d'Esquerra que diu ens estranya ara que alguns demanen encara més acceleració i més pressa i ens fan, els que hem defensat sempre la independència, com un retret d'això, quan nosaltres precisament sabem quin pas hi dona, sabem quines dificultats hi ha, i per això podem aparèixer a vegades, fins i tot els d'Esquerra.
Un moment, són les 23 minuts.
Del que la gent demana.
Un moment, Barbeta, un instant, és que tinc un problema. Des de fa 40 minuts que no tinc una publicitat. Per tant, escolta'm una cosa, si no hi ha publicitat, és bastant probable
no
que
ni tu ni
jo sobrem en aquest estudi.
El perquè de tot plegat.
2 minuts, 2:15, Gonzalo Bernardo, Jaume Barberà, Jordi Barbeta, Vicent Sánchez i avui també amb el Miquel Iceta, aquí als estudis de RAC1. En Barbeta, posa-m'ho breu, que després vull passar a parlar amb el savi del PSC, segons...
Jo volia parlar del tema del temps. Jo entenc perfectament que aquest procés, el sobiranisme, el procés sobiranista, com el seu nom indica, és un procés, és una cosa que anirem fent, que anirem parlant, que és un debat que durarà molt de temps, però... Aviam, el president de l'Institut d'Estudis Catalans, que és un independentista declarat, i ha dit, escolta, potser anem massa ràpids i sense base suficient. El Carles Viver Pissunyer va dir, escolta'm, això porta uns tràmits que porta un temps. Però si ens hi fixem en altres processos similars, al Quebec, fins i tot que no van fer un referèndum, van passar dècades. Els senyors d'Escòcia van començar a reivindicar l'any 34... i tindran el referèndum el 2014. El referèndum no vol dir la independència, perquè al Quebec van fer dos referèndums i va perdre l'opció de la independència. O sigui, que això... estem en la mateixa circumstància en la que estàvem l'any 77 parlant de l'autonomia, però ara parlant de la sobirania. Ha canviat, diguem-ne, el concepte, però el debat, tot això és diacrònic,
Jordi,
no és sincrònic.
Una pregunta.
És diacrònic. I això, qui no ho entengui, és que no hi entén. Una altra cosa és... que això es va alimentant, evidentment, que si ara fem la manifestació de l'11 de setembre, bueno, hi ha passos, val. I l'opinió pública, està més mobilitzada o menys mobilitzada, ja veurem com va.
Deixa'm que toqui 20 segons, sisplau,
20 segons,
el Gonzalo, i després el Miquel Iceta, i acabem el tema.
Escolta, què li passa a un atleta que vol córrer la marató com si fossin 100 metres? Perquè aquí... alguns polítics catalans han preparat el poble català per córrer 100 metres i ara els han canviat i quan estan corrent els 100 metres li diuen doncs miri, doncs possiblement sigui una marató. Què li passa a aquest atleta?
No sé si és pitjor el que li passa a l'atleta que un altre que vol fer tota la volta al món 10 vegades en la seva vida.
No
és a dir, perquè quan es diu la paraula frustració, el que no expliquen la gent que diu la paraula contínua de frustració és com frustren les seues alternatives o les seues propostes. Perquè, clar, si estem parlant que tot això pot frustrar, més frustra no fer-ho i més frustra estar debatent durant segles amb un partit, per exemple, com és el PSOE, sobre un federalisme després d'haver passat el turment de l'estat d'autonomia que es va passar a Catalunya.
Miquel Iceta, acabo, sisplau.
No, jo per això, en aquest sentit, jo li dono la raó al Gonzalo. O sigui, jo alguna crítica he fet des del moment que es va fer el pacte entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, és que es fes més compacte una espècie de compte enrere. O sigui, jo crec que quan poses dates o et poses línies que l'expliquin a l'Obama ara amb això de Síria, no? Vull dir, quan tu mateix et situes amb una tessitura que no depèn només de tu, el risc de que no puguis complir allò que dius, i això és veritat, tens raó, això genera una frustració, però potser frustració més gran és no fer res. No et dic que no, però llavors, com sempre, els ciutadans en general esperen que siguin els dirigents polítics els que assenyalin camins, marquin estratègies i expliquin, jo crec que és molt important, i des d'aquest punt de vista, potser la intervenció d'avui del president de la Generalitat és positiva, de marcar les coses com dins del que un pot. És que si la política és una cosa com col·lectiva, no depèn d'un sol. Les institucions exactament igual, els consensos que s'han de treballar...
Vostè, no sé si em dóna la raó, acaba ràpid, no sé si em dóna la raó pensant que això ho va imposar, o ho va marcar sobretot Esquerra Republicana...
No, jo no he dit això, jo dic, van muntar una cosa, diuen, fem un acord per fer una consulta el 2014.
Perquè a mi em va fer l'efecte de que, des d'Esquerra, segurament perquè la realitat havia canviat, també, però ho van posar molt més fàcil, en aquest sentit, fer un pacte tripartit, en el qual sembla que no actuaven contra natura, que un qualsevol pacte amb Convergència, que sí que des d'Esquerra sempre ha semblat més contra natura ideològica, i per tant es van marcar uns terminis que després segurament passaran factura, és veritat, però això...
Però perquè van fer un compte enrere, o sigui, escolta, jo vull fer una consulta en aquesta legislatura, com més aviat millor, hauria funcionat exactament igual. Val. Però qui es va voler lligar amb una data que a més té un cert contingut mític, per dir-ho així, i jo crec que això, bueno, no passa res, perquè escolta'm, la vida dona moltíssimes voltes i vaja a saber, no? Però vull dir que no està malament introduir en la reflexió doncs que els temps no depenen només de la voluntat d'una part.
Són dos quarts tocats de 10 del matí, avui també Artur Mas a Catalunya Ràdio ha parlat de el cas que avui també parlarà Miquel Iceta, que és el cas de Mètode 3, i he dit això. Perdona, em pensava que tenies el tall. M'estic pensant que el tenies... Un moment, que això...
Camarga Gates.
Indirecte. I anava a buscar el document que és el número un instant, eh? El... Perdoneu, eh? Però que ara m'ho passarà per aquí. Que algú em digui quin és el número del... Això ara és un diàleg...
Era Camarga Gates? Era Camarga Gates?
Bueno, el tema del... Que algú m'expliqui quin número és, sisplau, el tall de veu de... que ha parlat l'Artur Mas de... Val, ara ja, endavant.
No faré judicis de valor fins que les coses no estiguin clarament demostrades. Sospites, totes les que vostè vulgui. Indicis, tots els que vostè vulgui. Que això, doncs, té mala apariència, evident, eh? Que el 2010 estàvem en una situació en què Convergència i Unió anava a guanyar unes eleccions i a superar els tripartits que hi havien hagut, doncs evident. Que el Partit Popular pretenia que la victòria de Convergència i Unió fos el mínim possible, també és evident. Ara, dit això, doncs un judici de valor sobre si això era una conxorxa, si els personatges són els que es diuen, si això va ser d'aquesta manera o d'aquella altra, etc, etc, jo, miri, ho deixo per tots vostès.
Què t'ha de dir, senyor Iceta?
Que té tota la raó. Jo, quan la gent té raó, fins i tot quan són els meus adversaris polítics, els hi he de donar. A mi, jo sempre amb això de la Camarga hi ha hagut una cosa que no m'ha acabat mai de lligar. Algú pensa que si el PSC hagués tingut informació que afablia el seu adversari el 2010 no l'hagués fet servir? I no hi ha resposta, com a mínim fàcil, no? I, bueno, en fi, jo amb això seria com Artur Mas. Jo crec que les coses són com són, que desgraciadament algunes només es podran aclarir doncs, al final d'un procediment judicial, que hi ha apariències molt fumudes, i avui el que estem és davant d'una notícia que jo crec que és la que vaja a obre molts diaris i suposo que molts informatius, i és que José Zaragoza ha dit que, escolta, jo no vull perjudicar el meu partit i, per tant, m'aparto de les responsabilitats que hi tinc, no? I això sempre té dos talls, perquè per una banda dius, home, està bé, però per altra banda segurament molta gent ho llegeix ja com una espècie de veredicte de culpabilitat.
Hi ha una altra
lectura, si no és culpable, perquè plega, no?
Hi ha una altra lectura que fa la gent, que és que si no serà que el senyor actual secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, està venjant-se de la mà dreta de la senyora Carme Chacón, que ara sent, i que, curiosament, aquesta mà dreta es diu José Zaragoza, i que li està passant comptes per una sèrie de càrrecs que li han vingut molt bé precisament per acabar amb aquesta persona. L'últim vestigi de la senyora Chacón dins l'executiva del PSOE.
Mira, jo que els conec a tots tres, jo crec que això, en aquest cas, és el de menys. Avui és el de menys. Perquè realment estem en una fase d'un descrèdit molt profund de la política, per molts motius, amb acumulacions de casos molt, molt importants. I, per tant, en aquest sentit, realitat i aparences han d'anar molt, molt de la mà. I, per tant, jo crec que és bo, i crec que faríem tots molt bé si fóssim capaços de separar decisions com dimissions de responsabilitats.
Però
perquè si no, al final no
hi hagués ningú... Però d'acord, això és vostè veu bé la dimissió de José Zaragoza?
Totalment. Vaja, primer perquè és una decisió.
L'entén i la comparteix?
Totalment, perquè a més és que... Vaja, jo el conec i sóc amic d'ell. Comencem pel principi, però si no ens entendrem. He parlat amb ell moltíssim. I amb ell, a part de l'afectat que està per el que l'afecta personalment aquest cas, ell també diu, jo el que porto molt malament és que això afecti negativament al meu partit i que el meu partit es vegi obligat a donar explicacions per coses que, en tot cas, només puc donar explicacions jo i que, a més, em tocarà fer-ho en seu judicial. I, per tant, vull separar. O sigui, jo no vull perjudicar el meu partit ara amb una cosa que no... I, a més, que ell diu que no ha fet. fet, no?
I per què no plega del Congrés?
Però per què hauria de plegar del Congrés? Si ell diu, jo no he fet res il·legal. No ha estat ni tan sols imputat. És que aquí estem... teníem una discussió fa bastant de temps sobre si els imputats havien de plegar o no.
Sí, sí,
que,
sí.
Per cert, en general no pleguen.
No, és veritat, és veritat.
I ell no està
imputat. I aquest és un problema, perquè molta gent diu, no, escolta'm, jo és que jo no puc fer-li mal al partit. Però de cara a la ciutadania, hi val pel cas del senyor Zaragoza, hi val pel cas de l'Oriol Pujol, no fem mal a la ciutadania, però clar, el qui l'ha votat, precisament, el representant legal de la ciutadania és precisament aquest acte de diputat. Per tant, escolti'm, vostè no ha de portar més que davant del partit, davant de la ciutadania que l'ha votat.
Però, senyor Basté, té tota la raó, i la gent que pensa així té tota la raó, i en general un ciutadà tingui l'opinió que tingui sobre aquest tema, té tota la raó. Però vaja, hem vist, i ara fa relativament poc, doncs un altre cas com un cabàs, una imputació del senyor José Blanco, que en teoria, doncs, segons la tesi aquesta, doncs, hagués hagut de portar a la seva dimissió com a diputat, i després doncs, resulta que hi ha una sentència que és absolutòria. Per tant, aquí ha, moltes vegades es fan reformes amb unes intencions i en canvi el resultat és un altre. Quan es va crear la figura de l'imputat era per protegir les persones, perquè un imputat realment que se li dona una garantia judicial de testificar acompanyat d'advocat i a més, si se'm permet l'expressió, que és molt poc rigorosa, amb dret a mentir, per dir-ho així. O sigui, que no té si no ho és. Per tant, van fer una figura jurídica per protegir una persona que, en el moment que aquesta persona resulta que és polític, se li gira absolutament en contra perquè la inculpació doncs, sembla ja una presentència, per dir-ho també mal i pronto. Per tant, jo estic a favor del que ha fet. Primer perquè ho ha fet ell, perquè ho han decidit entre ell i Pere Navarro i perquè l'objectiu és un, que jo no sé si s'assolirà perquè amb això permeti'm un punt d'escepticisme, diríem, de no perjudicar tant el partit, perquè jo crec que el perjudici sobre els temes d'imatge i d'aparença no el limites amb decisions així. Però jo crec que és una decisió que l'honora.
És amic del Zaragoza i m'agradaria que, segur que n'has parlat, els mails que hi vam veure són mails tan evidents, és a dir, demanant a més d'una roqueria com si però, el senyor Albiol viu o no viu a Badalona, com tants altres alcaldes del PSC, de Convergència, no viuen on són alcaldes.
Clar, i per això per una roqueria, és que aquest és el... Jo me'n recordo, clar, cadascú té la seva petita o llarga experiència. Jo vaig ser regidor de Cornellà, però jo quan em van dir que anés a les llistes a Cornellà, jo vivia a Sant Just d'Esbert. Clar, el primer que vaig fer va ser llogar-me un pis a Cornellà i anar-me a viure a Cornellà. Ara, perquè jo en aquella època pues, ja m'anava bé, en algun moment havia de deixar la casa dels pares i tal, i ho vaig fer, no? Però és veritat que els ciutadans, en principi, tenen dret a saber on viu el seu alcalde, el poden votar igualment, encara que no visqui on sigui, no? Per tant, això és una rocada. Aquí recordem una mica l'inici. Aquest és un escàndol, que per això em sembla que en Jaume Barberà parla de Camarga Gate, que surt perquè hi ha un dinar entre dues persones que és gravat i és coneguda el contingut de la conversa, no? Bueno, aquest és l'origen d'aquesta història. Llavors, José Zaragoza diu, escolti, jo ni he encarregat ni he pagat aquesta gravació.
Un moment. Senyor Miquel Iceta, vostè porta molts anys en la política.
Des de 1977, per ser exacte.
Sap que ara mateix llegia el seu...
Amb el tema Galván va començar.
Ara mateix llegia el seu diari personal.
Vostè és això que el senyor Barberà diria a la casta.
És que m'interessa molt escoltar més avui el senyor Iceta que vosaltres, sisplau, Barberà.
Aleshores, vostè sap que en la militància, en la lluita, en l'activitat política, es fan coses paralegals.
Paralegals?
Sí.
Com per a farmàcia?
Sí. Sí, sí, per a farmàcia. Sí, sí, no està bé, d'acord, la metàfora. Està d'acord?
No sé on te'n portaria.
Deixem-ho.
Quan veig on vas...
Deixem-ho estar. Vostè diu, posa la mà al foc per el senyor Zaragoza? Vostè creu que...
Jo li dic, ell m'ha dit això, a mi no m'ha mentit mai, jo el crec.
Vostè posa la mà al foc.
Però,
No, jo dic, me'n diu això i jo me'l crec.
Molt bé.
Perquè no m'ha mentit mai, el conec des de fa... Jo fa política més temps, jo amb ell em sembla que el vaig conèixer, que devia ser l'any 79. Mai l'he enganxat, diguem-ne una cosa per una altra. Bé, i per tant, me'l crec.
Bé, aleshores posa la mà al foc. Em pot dir vostè, amb el seu olfacte polític, segons vostè, qui podria haver encarregat?
Jo no vull ser menys que el president Mas, que diu, escolti'm, ja veurem quan acabi, però imaginem, que Margate, ens hem de posar a l'època, no? Pues allà hi havia dues persones. Bueno, pues podia ser partits hostils amb aquelles persones o alguna d'aquelles persones sabent que estava obtenint una informació que podia utilitzar. Jo l'únic que dic, i que em sembla que tothom pot reconèixer i dir que és veritat, és que el 2010 tenia aquella informació, que no sortís llavors és senzillament curiós, perquè hi havia unes eleccions. Jo, per exemple, en aquest cas han sortit moltíssimes coses. El president de la Generalitat, en aquest cas José Montilla, ha estat objecte d'espionatge dues vegades. L'any 2006 i l'any 2010. No el 2005, no el 2007, no el 2011, en anys electorals. Ara, això vol dir alguna cosa? Jo què sé. Jo no sé dir una altra cosa.
Vol dir una cosa. Vol dir que la utilització dels detectius per buscar informació és una pràctica generalitzada. Hi ha una cosa molt important en el que en el comunicat del José Zaragoza, que diu: en la meva actuació política no he utilitzat cap instrument il·legal. És que averiguar, encarregar algú que averigui on viu el senyor
Albiol,
el senyor
no Sebel
Albiol, això no és cap delicte.
No, però no,
perdona, perdona.
Perdona,
gravar una conversa entre dues persones amb el coneixement d'una de les dues tampoc és il·legal. És il·legal. Podem arribar a la conclusió que això és molt lleig, però no és il·legal, no hi ha cap il·legalitat, és simplement una demostració de com funciona, perquè en això de Mètode 3 resulta que s'ha espiat el Montilla per un cantó, però el PSC espiava com un altre, el Martorell que espiava de...
A tothom. Escolta'm,
aquí resulta que és que hi ha un mercat. Però escolta'm, és que les agències de detectius hi viuen d'això.
Que per si no nego això.
El que a mi el que em sorprèn...
Però ara contractar amb una agència de detectius perquè et diuen que un alcalde...
No, fins i tot la CUP.
És absurd. I jo tampoc conec el PP Zaragoza, tenen coses absurdes.
La CUP va contractar els de Mètode 3 també per espiar un alcalde el que feia i el que no feia. També ho feia. Per cert, a la CUP li cobraven bastant més que en el PSC, segons els que ha sortit.
Però és que tu... Però Jordi, perdona, és que ho has dit dues vegades ja, el PSC... Per el que nosaltres sabem, no ha contractat mai ni un seguiment del senyor García Albiol, ni un seguiment de la ex d'un conegut polític, ni la senyora...
Em refereixo a les informacions que han aparegut.
Perquè aquí hi ha una cosa, un moment.
Jo que vull dir és que de tot això que estem fent, i que portem un any parlant gairebé, de tot això, ningú cabrà a la presó, eh? Ningú tindrà una... Ningú, eh?
Però Jordi,
ja té ningú.
Un moment, ara deixa-ho dir. I deixa-ho parlar a l'Iceta.
Aquí hi ha un debat polític.
Per això em sorprèn que el senyor Iceta, que diríem que aquella època estaríem parlant de l'any 2010. Era l'època que estava en el nucli dur del PSC al costat del senyor Montilla i del senyor Zaragoza.
Sí, sí.
Vostè no tenia... cap informació que hi hagués contractes amb Mètode 3?
No, cap. I li diré una cosa, és que aviam, les persones són persones. Si jo el 2010 hagués tingut un material, diríem, que pogués diríem, perjudicar els nostres adversaris, vaja si me'n recordaria, vaja si el PSC el tingués jo ho sabria.
El que passa,
i no sé si l'hagués fet servir o no.
El que passa, senyor Iceta, és que el material contra Sebel García Albiol sí que es va utilitzar, en la premsa d'aquell moment es va filtrar, perquè l'utilització es fa a través de filtracions a la premsa, sempre. Hi ha una premsa disposada a filtrar unes coses, unes altres, i la informació contra, en aquest cas, el fill del president Pujol, no s'aguantava massa, perquè d'aquella conversa s'intuïa que la persona que presentava tot allò damunt la taula, realment, proves, evidències clares i del tot de fiar no ho era. Si vostè s'ha sentit la conversa, ha tingut vídeo, jo soc...
No.
A mi m'ha tocat fer-ho perquè em toca parlar de coses que, de les quals s'ha de saber una mica. És que aquella conversa va ser un desastre. És a dir, aquella conversa es va fer, algú la va encarregar, algú la va pagar, evidentment no crec que fora Convergència Democràtica, perquè resulta que això, a qui deixava malament, podia ser a Convergència i Unió, i aquest algú no la va utilitzar perquè va considerar que aquella persona no era fiable i que tot allò no anava massa enlloc. Però malgrat tot, el rum-rum, que sí que se genera moltes vegades, el rumor, ja apuntava claríssim sobre això, ja deia això, etcètera. Vull dir que el fet de no haver-ho utilitzat no vol dir que no s'haguera fet. I el que està clar és que si estem parlant de conductes generalitzades, perquè aquí tothom ha espiat a tothom, doncs no pot ser que, bueno, igual sí, però jo no veig que un partit polític enmig de tot aquest joc estigui lliure d'aquesta història. No, sobretot quan apareixen correus com els que han aparegut.
No, però per això, no, però, perdona, per reprendre, el senyor Basté m'ha fet una pregunta. Diu, vostè el 2010 no sabia... No. I crec que si hi hagués hagut alguna cosa d'aquestes, ho sabria. Jo, vaja, ja he posat a parlar, jo el que sí sé és que em van col·locar un tancament de seguretat en el meu despatx. Això sí que és veritat, això sí que ho sé, perquè em vaig haver de prendre la contrasenya, diríem. Això sí que ho sé. Altres coses, no. Jo el que dic és, el José Zaragoza, ho ha llegit abans el Jordi Barbeta, diu, no he fet res il·legal, però és que en aquest cas concret, a més, diu, escolti, jo no he contractat ni pagat cap seguiment del senyor García Albiol ni de la senyora Camacho.
Diu més que això. Un moment, diu més que això. Diu, jo només he contractat aquesta empresa per assumptes de seguretat interna del partit.
Que aquests a mi sí que em consten, però per aquesta petita circumstància...
D'acord, però mentrestant estan apareixent algunes proves que per ara tampoc semblen del tot, però sí que són proves, de relacions entre càrrecs de dins de l'agència, el mateix senyor Zaragoza, correus electrònics, mentrestant, jo no sé si totes aquestes proves són falsificades o estem fent un gran massa, però estan apareixent proves que, si no concloents, però... sí que són bastant indicatives de que hi havia una relació que anava més enllà d'això.
Això és evident, que hi havia una relació entre ell i una persona de l'agència, és obvi, perquè si t'envies un correu... Ara, ell diu, escolti'm, jo no he encarregat, jo no he pagat, jo no he fet seguir el senyor Albiol, jo no he fet seguir la senyora Sánchez Camacho, jo no he comès cap il·legalitat, i jo me'l crec. I per tant, com no seré més, diríem, exigent o punyent que el que ha dit el president Mas. Digui, escolti'm, tot això té aquesta pinta, ja s'aclarirà, tampoc entrar a l'especulació...
Jo és que s'ho prenen moltes mans aixecades. Serà després molt de la publicitat, ara tornem. Un segon, Gonzalo.
El perquè de tot plegat.
8 minuts i arribem a les 10 del matí. Ja n'estàvem preguntant que s'ha vist els vídeos de la declaració del propietari de Método 3, el senyor Marco, i que aquí pau i després glòria, i no passa res. En aquest país veure aquests vídeos és el més normal del món.
Senyor
moment, molt breu, sisplau. Sí, Jaume, breu. Gonzalo, molt bé, molt breu. Preguntes breus, sisplau, a Miquel Iceta. Endavant.
Bueno, senyor Iceta, quin paper creu que ha tingut en el Camarga Gate Alicia Sánchez Camacho?
És que no ho sé. No ho sé.
Què
no
pensa vostè? Sabia que es gravava la conversa?
No tinc ni idea. És que jo, per exemple, amb això quedarà raríssim, però jo no he volgut ni sentir-la, perquè, no, en fi, suposo que té coses que poden tenir algun interès, però no he volgut ni sentir-ho. Jo, la veritat, sobre temes així, i més en públic, jo no vull especular, perquè no vull donar per bona cap de les teories que hi ha hagut, i espero que algú ens ho expliqui algun dia, quan efectivament acabi la instrucció judicial i eventualment hi pugui haver alguna decisió judicial.
Alicia Camacho, Sánchez Camacho, va presentar querella. Zaragoza també va dir que la presentaria i no la va presentar. Per què?
No tinc ni idea, això. Li hauria de preguntar amb ell. Li hauria de preguntar amb ell, no ho sé.
Gonzalo, breu, sisplau.
Jo crec que el tema de l'espionatge és una cosa tan freqüent. No és d'ara en Catalunya. Jo crec que se fa molt temps, a l'estat espanyol, entra el que és empreses, fins i tot entre persones. Per tant, aquí se li ha donat una importància molt gran perquè és una situació de vodevil, perquè pràcticament és increïble que persones assenyades diguin el que es diuen en aquella conversa i que a la vegada, sobretot, i que té una importància espectacular, és la gestió de l'Alicia Sánchez Camacho. És de nota, no és de zero, és de menys 1 o menys 2. A partir d'aquí, jo no li preguntaré per això, perquè realment crec que en aquest moment hi ha algun tema que en el Partit Socialista pot ser més important que aquest. Jo crec que en aquest moment el capitalisme financer s'ha acabat, anem a un nou model de capitalisme i, sobretot, considero que al PSC li falta ideologia, que pràcticament hi ha gent que està al capdavant o que ocupa llocs importants, que són gestors, però no ideòlegs. Vostè, quin creu que ha de ser els pilars essencials de la ideologia del PSC de propers temps?
Pregunta grossa, però jo coincideixo amb vostè en que un dels factors de la crisi del PSC és la crisi de l'esquerra, en el món. L'esquerra s'ha trobat que el paradigma socialdemòcrata no és aplicable ni en un sol país, ni fins que no hi hagi una Europa federal, i per tant s'ha trobat molt desvalguda davant d'una crisi econòmica sense precedents i probablement davant d'una mutació de sistema. Jo segueixo pensant que hi ha d'haver intervenció pública sobre l'economia, que hi ha d'haver regulació dels mercats, que això ja no es pot fer a escala d'un país, que això s'ha de fer a escala europea i internacional, i que el camí és aquest. Ara, això és una recepta concreta d'aplicació per demà? No, però jo segueixo pensant que l'esquerra l'ha de definir la lluita per la justícia social i la igualtat, una fiscalitat progressiva, i ha de tenir en compte que la fiscalitat ha de canviar molt, perquè avui en dia es crea molt més riquesa movent diners que no pas fabricant productes. I aquest canvi, diríem, de civilització i de funcionament és el que ha, entre cometes, sorprès a l'esquerra, i l'esquerra no s'hi ha adaptat.
Aprofito, hi ha gent que diuen que sobren molts funcionaris públics, que els metges no han de ser funcionaris públics, que els professors tampoc. Fins i tot algú que és extrem diu de privatitzar en part la policia. Vostè està d'acord?
Jo no. Jo no, perquè, vaja, vostè en sap molt més que jo, no? Però l'origen de la crisi econòmica espanyola no és fonamentalment de deute públic, sinó de deute privada. I, per tant, estem parlant, amb perdó, de la xocolata del lloro. Nosaltres hem de decidir com a societat, ja no podem dir com a societat, com a societats europees, quin estat del benestar volem, quina provisió de serveis públics volem, en quin caràcter, si universal o no, i això algú ha de pagar les misses, i hem de buscar com es fa això. I l'esquerra encara no té solucions acabades per això, i això és, jo crec, el motiu fonamental de la crisi del PSC avui, junt amb la sensació, la certesa de que quan governava el PSC tant a Catalunya com sobretot a Espanya, la crisi el va sorprendre, no va saber afrontar-s'hi i no va saber fer-ho en coherència amb el que la gent espera d'un partit d'esquerres.
Si hi ha alguna pregunta breu, si us plau, us agrairé. No, Vicent? No, Barbeta? No, però llavors li faré una. Escolti, m'han dit que estarà, que podria estar a les llistes del PSC de les pròximes eleccions europees. Li pregunto, li agradaria o no li agradaria?
M'agradaria, però jo en política mai he decidit les coses en funció del que m'agradaria. Això, la veritat, és que sorgeix en el moment que es fa el Congrés. Vostès saben, jo volia ser primer secretari, però em diuen no, hem de fer un canvi molt més gran, ho ha de ser Pere Navarro, i jo dic, bueno, doncs escolteu, què hi farem? Per mi m'hagués agradat i em veia capacitat per fer-ho, no? I llavors em van dir, no, però no et preocupis, perquè tu tindràs coses a fer, i el Pere em va dir, escolta, a mi m'agradaria que anessis a les eleccions europees. Llavors jo li vaig dir, escolta, no ho diguis, falta molt. Ja ho decidirem quan arribi, i a més ho ha de decidir el partit, i serà una decisió col·lectiva. Per tant, és una decisió no presa. Jo a disposició, com acabo de dir ara, doncs la política europea m'agrada, parlo idiomes, és un tema que, en fi, la darrera cosa que he fet és estar en el Consell del Partit Socialista Europeu a Sofia, fa relativament poc, etc. Ho estic seguint molt, però no és una decisió presa, perquè també a mi em passa, en fi, que quan el teu partit t'ho està passant malament, tampoc voldria donar una sensació de que me'n desentenc o que m'allunyo.
A vostè no el van jubilar, entre cometes, però s'han fet algunes jubilacions bastant importants dins del PSC. S'ha fet bé tot això? Perquè moltes vegades sent, quan parla el senyor Joaquim Nadal, o quan parla la senyora Marina Gele, quan parla, diuen, oh, és que aquest senyor només està pensant, sense dir noms, el senyor Pere Navarro mai no diu noms, però diu que hi ha sectors, hi ha gent que pensen més aviat en la seva vanitat, en el seu problema. Bueno, és possible que hi ha gent que pensa en el seu problema perquè algú ha generat aquests problemes i no els ha resolt bé.
Home, anem a veure, la política de personal o de recursos humans dels partits sempre és molt difícil de gestionar, però el PSC arriba a un congrés i decideix fer una sacsejada forta, i això objectivament fa que gent que ocupàvem llocs de més responsabilitat, de més preeminència, de més d'això, doncs ho deixem de fer. Mai es fan bé aquestes coses, perquè normalment volem seguir. O sigui, el polític té una espècie de vocació d'eternitat més digna d'un sacerdot, diríem, potser, no? I llavors mai trobes el moment de marxar. Per tant, sempre t'ho diu algú altre. A vegades t'ho fan posant-te la mà a l'esquena, a vegades en comptes de la mà t'hi posen una altra cosa, no? I això és molt difícil de fer.
Senyor Iceta, em permet que li expressi el que he sentit, diguem-ne així, entre cometes, íntimament, mentre l'escoltava?
Què?
El veig a Europa.
No ho sé, jo...
He d'anar a l'oftalmòleg?
No ho sé. Jo el que passa és que també tinc una mania... No,
però
no,
m'equivoco, no, aquesta percepció, m'equivoco o no?
Podria passar. El que passa és que no... Jo no faig plans perquè si no els he de canviar, no sé com dir-li. Vull dir, no... I a més, i per això...
Se sent dolgut?
No. No, la veritat és que jo amb això he tingut potser més sort que altres, no? Jo, per exemple, doncs ara no estic a la direcció del PSC, però m'han encomanat que dirigeixi la Fundació, m'han demanat doncs, que segueixi treballant amb aquestes coses que el Vicent Sánchez considera ja totalment superades, no? Del federalisme, de reflexionar sobre això. Crec que el meu consell, de tant en qual, encara els hi és útil i me'l demanen i el dono amb molt de gust. Per tant, jo no tinc la sensació que potser altres tenen, de que no només se'ls ha apartat de la primera fila, sinó que ja no es compta amb ells. No, jo, la veritat, el meu partit només tinc agraïment.
Per cert, anirà a la via o no?
No, però jo volia aprofitar i fer per dir-ho. Jo no aniré perquè una mobilització que es diu Via Catalana cap a la Independència, com no sóc independentista, no hi aniré. Ara, jo entenc molt a la gent que hi anirà, perquè la majoria de catalans, la immensa majoria, volen el millor pel seu país. No tots creuen que hi ha només una manera de que vagi millor. Però jo entenc que hi hagi molts catalans que diuen, escolti, això de l'autogovern no està prou garantit, Espanya no respecta prou la pluralitat, econòmicament estem maltractats, això alguna sortida ha de tenir, i que hi hagi bastanta gent que digui, escolti, la sortida natural és la independència i vull això. I diu, si no és això, com a mínim em mobilitzo per aviam què aconseguim. Això ho entenc perfectíssimament. Ara, jo no aniré, gairebé diria, per respecte. Imagina't que el diu, l'Iceta ha anat a la Via Catalana per la Independència. Bueno, primer que segurament faríem alguna portada d'algun diari, no dels grans, però en fi, dels petits segurament. Però seria absurd, seria incoherent amb mi mateix i jo crec que també no, ningú ho entendria. Ara sí que voldria deixar clar, jo entenc perfectament perquè jo també estic molt incòmode amb aquesta situació que viu Catalunya en aquests moments. I la prova és que no paro de pedalar en una direcció que alguns em diuen que no va enlloc i que no en sortiré, però precisament perquè també sento aquesta incomoditat, aquest maltracte, si es vol dir, i també em sap greu doncs, la manipulació de sentiments que en un sentit o altre es fa. I per això doncs, m'agrada intentar trobar raons, arguments, escolto tant com puc i m'agrada els debats com busquem.
És convincent, l'Iceta sempre és convincent. Volia dir només que la Isabel García Pagán m'acaba d'enviar un missatge de que Esquerra Republicana ja ha convocat d'urgència per reaccionar a l'anunci a les declaracions del president de la Generalitat.
Què som?
Sí.
Bueno, però és que també és... Però jo també entenc, el president Mas pot dir, i ha de dir segurament el que diu, però ell no té majoria. I per tant, en una democràcia parlamentària...
És el primer que he dit, ja veurem si es pot anar més enllà del 2014
tant,
amb Esquerra.
Amb el que tu, jo sempre dic, nosaltres podem respondre
Marta
per 20.
Marta Rovira abans d'ahir.
I el que li he dit, i el que li he comentat al principi, no sé si de manera... l'encerta no s'equivoquen, però és Esquerra Republicana qui va pressionar, bueno, això és que va passar fa 4 dies, ho sabem tots, va pressionar per aquests terminis. Si algú diu, vostè diu, els terminis no s'han de marcar quan depenen d'uns altres. És veritat, però justament la clau del pacte d'Esquerra amb Convergència i Unió era que es definiren aquests terminis i, per tant, és normal que ara salten, clar.
Són les 10 i 3 minuts, acabem aquí.
Aquest és l'error, jo crec, de la nit electoral.
Acabem aquí la tertúlia. D'aquí uns moments saludarem, d'aquí una estona, saludarem una persona que, de debò, jo, de debò, i ho vaig parlar abans d'ahir amb el Quim Monzó, ho vaig parlar ahir amb en Josep Maria Mainat, pensava, dic, de debò, l'última persona, l'última no, però una de les persones que no m'ho esperava mai, ni que fos independentista, ni que aniria a la Via, he vist que hi anirà. I vol parlar. Avui, d'aquí uns moments, parlarem amb ell. Qui és? Després de les notícies de l'Esteu.
Home,
no
em vegis així.
Que és inconscient de rotllo.
Anem, sisplau, amb la crítica.
No serà l'Altafaj, que ja va anar-hi.
No,
l'Altafaj, pobret.
Anem a la crítica
de la crítica. L'estan crucificant.
Bé, avui em salto el capítol de les amenaces i advertiments diversos, perquè ja comença a ser... Sí, n'hi ha hagut durant la setmana. No dono més dades. Hem de dir que, fora, parlant de la novetat que representa aquesta secció, alguns dels tertulians alertaven que els altres tenen la pell fina. Ho han dit, jo no sóc, sinó que és l'altre el que patirà. Avui, aquí hem viscut el segon capítol de la comèdia romàntica de la temporada. Mònica, com estàs? Si el dilluns va saludar-la a la nova presentadora del matí de Catalunya Ràdio a les 6 del matí, avui doncs, hem estat pendents de l'entrevista que li ha fet el president Mas a l'altra banda de la Diagonal, ho podem dir, no?
Sí,
al matí de Catalunya Ràdio, i hem fet tertúlia comentari dels talls més destacats de l'entrevista. El Barbeta fins i tot ho ha portat a l'extrem, cridant visca la Mònica Terribas diverses vegades, com vulguen ser renyat, però no ha colat. Temes en un principi, tres, bàsicament...
He de dir, perdona, que això és nou. No que citem Catalunya Ràdio, cosa que moltes vegades a la Corpo no passa respecte a RAC1, sinó que ho dic perquè aquí hem fet avui una cosa nova, que és ja aprofitar fer gairebé a estil internet. Passaven uns talls i els tiràvem aquí en directe i els debatíem.
Avui...
Gràcies, senyor Iceta.
Ràdio es publica, senyor Basté.
Està replicant tothom, aquesta era la norma. Avui t'he deixat replicar tu perquè em vaig tallar dos cops dimarts. En fi, temes tractats a la tertúlia, tres, bàsicament, la Via Catalana, la consulta i l'entrevista a Massa Catalunya Ràdio, les seves derivades, el referèndum, la declaració en la línia lateral d'independència, la dimissió de Zaragoza pel cas del Meteo 3 i, evidentment, tot el sideral que hi ha muntat a Camp PSC. Avui farem l'1x1, però no serà en estricta ordre d'aparició. T'haig de dir que m'he fet un embolic a l'hora de prendre notes, perquè Barbeta i Barberà són molt semblants. I aleshores hi ha alguna nota que potser li atribueixo...
No hi ha dret a rebre, sí, no us escolten. Sí.
En comparació
no
a Iceta, quan prens notes... Vinga, va, anem per feina.
No,
Jaume Barberà, acorralador. posa la mà al foc, li ha preguntat diverses vegades a l'Iceta, ha contestat jo crec evasivament, Barbeta li ha posat en boca un sí, que a mi no m'ha quedat clar que hagués posat. També l'ha tornat a correlar amb el tema de la candidatura a Europa i jo diria que un altre cop ha estat evasiu el nostre convidat Iceta. Vicent Sánchez diria empaltat i enyorat de la seva etapa de director de diari, perquè estava amoïnat de quina foto posaria en portada el dia 12 sobre la via catalana en cas de dirigir un diari. I també memòria sobre l'última discussió que van tenir ell i el Barberà aquí sobre el tema de la casta xucladora i tota aquesta història, perquè realment va ser l'últim dijous que van ser aquí. Gonzalo Bernardos, pre-neosobiranista, perquè avui ens ha sorprès i ha revelat que potser anirà en família a la via catalana, i a més hem detectat una evolució fonètica. Fins ara sempre deies independència, referint a la independència, i avui ho has dit moltes vegades en català. Algú t'ha avisat, n'estic segur. Jordi Barbeta, golafre i arrossaire, és l'únic que està interessat en la qüestió gastronòmica de la via catalana. Ell no hi pot anar per qüestions de feina, però ha dit que vol anar-hi fent arrosset, i també ha estat realista, avisant que el procés encara no té suports internacionals. L'estrella convidada, l'artista convidat d'avui ha estat en Miquel Iceta, ja ho hem dit, diputat del PSC, ex gairebé tot, el savi del PSC, en paraules de Barbeta, com si només hi hagués un savi al PSC. Ha vingut aquí a generar dubtes sobre el procés, a treure pilotes fora amb el cas de Método 3, ha acceptat una mica de culpa, és gat vell, és murri, és irònic. En Basté ha protagonitzat un intent, no, tranquil, ha protagonitzat un intent de robatori de la meva aigua durant la tertúlia. Jo li he intentat avisar que havia begut a morro, per tant, que estava xupada, per entendre'ns. Per sort, m'ha entès i no m'ha exhibat. No em facis senyals que em torno boig, com ha passat aquest matí amb el pobre Jofre Llombard. El que no s'ha vist ni ha sentit durant la tertúlia, en Sánchez aprofitant per convidar l'Iceta al seu programa de televisió, a la xarxa de televisions locals, i també diversos sons de telèfon mòbil, diria, que han estat bàsicament del Barbeta, sí, i la tradicional vibració del mòbil del Basté, que ell nega que se senti. Per acabar, frases. Sánchez, és pitjor fer la volta al món 10 vegades, en resposta a Bernardos, que li deia que els polítics ens estan preparant per una sprint de 100 metres i que en realitat això, la independència, és una marató. Barberà, el que li hauria de preocupar a la nova presidenta d'Andalusia és tenir un PIB negatiu. Gonzalo, amb el que estan dient avui Sánchez, Barberà i Barbeta, els independentistes de base sortiran amb una depressió. I finalment, Barbeta, la utilització dels detectius és una pràctica generalitzada.
Lo dels detectius? Sí. Jo tinc calés per això, home.
Ho tens calés per altres coses.
No, jo el que pensava és que això ho haurien de fer els periodistes.
O què?
Pues no sé, pues, per exemple, saber si l'alcalde de Badalona viu a Badalona o viu a Pedralbes. És una manera que pots fer un periodista.
Senyor Barbeta, per l'amor de Déu, quants detectius contracten els mitjans de comunicació?
Perdona, jo ho sento, però jo he anat moltíssimes vegades al registre de la propietat per saber quina és propietat d'aquest senyor o aquell altre, o aquell polític, o aquell d'allò. Això ho fèiem als anys 80.
Quin és el personatge? Tu vas ser el personatge. Home, Anton, sí senyor. Sí, senyor, vull dir Miquel Iceta.
Ja l'he vist, la deu haver vist.
No, però...
No hi és.
Com tothom fa llistes, que això té coses... avantatges, inconvenients, sí. Algú em va dir que era una recent incorporació.
Pensava, senyor... Pensava, senyor Iceta, que havien contactat vostès una agència de detectius per fer la llista de nous independentistes.
No, llegim-la ara.
No he pogut després, quan has dit això, de no... Jo no hi vaig perquè... Deixa'm dir-te una cosa. Jo crec que si vosaltres, els que penseu com tu has expressat aquí, hi anéssiu, encara faríeu més possible, no la independència, que no voleu, sinó la consulta.
Sí, però és que els organitzadors van dir, escolti, tot el que hi vagi serà comptat com independentista. Jo, com els faig cas, jo vaig dir, no vull ser comptat però com
això,
independentista.
Això ja ho van dir l'any passat en la manifestació.
Per això tampoc no hi vaig anar. Efectivament, sí.
Diu en Barberà, que estem a l'aire. Diu, no ho sabia.
Sí, hi ha la llumeneta.
Un moment, que m'aixeco.
Jo dic una cosa.
Aquí, la llum Barberà és com la tele.
Perdona, però si n'hagués pogut dir alguna de molt grossa,
Jo dic una cosa. Deixa'm dir una cosa de l'Iceta. L'Iceta no s'ha apuntat a la via catalana.
Sí.
Però serà incapaç de no sortir a veure-la. Perquè jo me l'he trobat a tots els congressos de qualsevol altre partit, d'allò perquè
no l'equip
a la política li encanta.
Sí, la nostra, tot el
rato. No, home, però tu saps que a tu t'agrada el terreny.
No, trepitjar el terreny. El sofà, mirant. Si no podrem veure altra cosa.
Són les 19 minuts.
El perquè de tot plegat.